El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Un quart de deu comença la tertúlia del gall del monestir. Avui amb nosaltres Jordi Piella, Joan Alsina i també Josep Maria Balcells. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Que el Josep Maria Balcells ha vingut avui a l'estudi amb una bona notícia, ha explicat, que avui es desencalla. Explica'ns-ho. Un projecte de llei electoral que vau presentar en el seu moment a través de Ciutadans pel Canvi.
No, que defineixi les dades, que és molt important.
Sí, sí, però vaja, aquest és el tràmit legal, no?
El tema és que s'havia presentat una iniciativa legislativa popular amb l'aval de més de 90.000 signatures al final de l'última legislatura del tripartit i es va arribar a acceptar la tramitació amb dificultats, però va arribar doncs, al final de la legislatura i allò va quedar encallat. I doncs ha tornat a quedar en el traster del Parlament fins que ara doncs, hi ha hagut una proposta, primer de Convergència Democràtica, que volia resoldre mínimament, però es limitava a proposar una mena d'autoritat electoral, per les, però no fer-ne una llei pròpiament dita. Després dels debats que hi ha hagut, sembla que estan, accepten de que es passi com una tramitació de llei, una proposta de llei. Ja veurem si el temps dona per fer tot el recorregut, perquè no ens podrem trobar igualment que arribem al final de la legislatura i això queda en paper mullat. Però avui es pren en consideració i ja sembla predisposició acceptar menys el PP, em sembla, Ciutadans, em sembla que no ho veuen clar d'abordar-ho. Els altres, el PSC també té els seus dubtes, per tant, doncs estem en el moment. Però l'important és que avui sembla que es desbloqueja, que pot tornar a agafar-se aquest projecte o aquesta proposició de llei de posar-lo a debat.
A grans trets, què comportaria de canvi respecte al que ara tenim com a sistema?
És tornar a limitar a veure si Catalunya doncs, es manté les quatre circumscripcions o es converteix en una circumscripció única, i el tema de proporcionalitat per una banda i de llistes obertes per una altra, que seria doncs, un dels temes forts. Hi havia resistències per part, bàsicament, de Convergència Democràtica i d'Esquerra Republicana perquè la reforma que es proposava equilibrava, d'alguna manera, el valor dels vots de l'àrea metropolitana i de les comarques rurals. És a dir, atès que Convergència Democràtica i Esquerra Republicana, el seu feu electoral, bàsicament, està centrat en les poblacions petites de Catalunya, es resistien doncs, a fer un canvi perquè doncs, feien els números, la calculadora els donava una baixada de d'escons si es donava doncs, un valor no exactament igual d'allò un ciutadà un vot, això no acaba de ser així, però sí que es limitava una mica aquesta desproporció actual que hi ha entre el valor que té un vot a Lleida o a Tarragona o a Girona que els que tenen a Barcelona, que costen gairebé el doble per poder tenir un escó al Parlament.
Però aquí sí, també ha d'haver-hi el que és la representativitat territorial, no? És a dir, comarques poc poblades han de tenir un de tenir pèl de sobrerepresentació, perquè si no
hi ha d'haver un mínim de representació.
Qui defensa, entre cometes, els seus interessos, no? Perquè, sí, clar, si tenen poc pes.
Però el que no pot ser és que, està clar, per poder aconseguir un escó, els diputats doncs, necessitin 62 o 63 vots a Barcelona, i en canvi doncs, a Lleida doncs, amb 30 en tenen prou.
Però això, vaja, que ho veiem fet una realitat, aquest canvi.
Veurem, però era bo, és bo que almenys s'hagi plantejat el desbloqueig aquest, que hi hagi interès doncs, per abordar, que és l'única comunitat autònoma que no té llei electoral pròpia, i que per una vegada això que podem fer sense ser independents i que tenim autonomia plena, que no hàgim sigut capaços de crear un dels elements que podríem dir-ne d'estructura d'estat, que és doncs, tenir una llei electoral pròpia.
Llistes obertes?
Llistes sí. Obertes, sí.
Això em sembla que el Jordi i el Joan els encantaria,
anys,
no?
Anys fa que ho reclamem.
Millor que el sistema actual, vull dir.
I tant. La llista oberta és un dret fundamental de l'individu. Lo de més és un altre exemple de dictadura política, és a dir, per als partits, que voltis allà tota la llista tancada, quan potser hi ha un individu desagradable que no fa res que el pugui tatxar, almenys, no?
Hi ha un debat entre llistes obertes o llistes desbloquejades o desblocades, que una és que tu puguis d'una mateixa llista canviar l'ordre dels candidats, i l'altra que tu puguis votar simultàniament un candidat d'una llista i d'una altra.
Això és el que m'agradaria a mi. Però bueno, ja sí, comprenc que
la primera és complicada de nassos. És, dir,
és menys gent complicada la primera.
No, la primera és menys
d'una mateixa llista.
Quin criteri tinc jo per passar del 23 al 21.
No, Tatxa, no, simplement Tatxa dius aquest no.
Que aquest, dius, aquest és nefast, aquest doncs jo li poso un veto, i aquest doncs a la millor està al segon sí, llista sí, i no el votes.
Ja està, no el votes i ja passa a l'últim.
Passa l'altre, sí. Fas creueta.
Però un procés electoral, entenc jo, hauria de ser un procés en positiu i no pas en negatiu. És a dir, no tatxo gens, sinó que
no tatxes, posar-los. No,
es posar-los ja és impossible. Ja,
però, no tatxes, però simplement
la llista obre que el que garanteix és que tots els membres de la llista s'han de donar a conèixer, han de defensar la seva candidatura,
sí,
han de mostrar-se sí. Davant del votant, i per tant tenen una certa obligació de tenir unes mínimes competències, sí. I això és bo. Això
però jo seria partidari de les desblocades, és dir, que les llistes no estiguin tancades en si mateixes. Imagina't que aquest país, vull dir, que veiem doncs, la unitat i tal, que tu poguessis dir, escolta, a mi hi ha candidats de Convergència Democràtica que són fantàstics, tu, doncs jo els voto, per què no els puc votar i a la vegada doncs, puc votar un altre d'una llista d'esquerres o el que sigui. Jo penso que això seria realment una participació ciutadana amb tota l'obertura i la capacitat doncs, d'elegir...
Però quants vots tindries? Perquè si jo d'una llista del partit A en trio un i de la B un altre i de la C un altre... No, com puc limitar el...
No, computaria, el vot. Computaria per partit.
Computaria per partit, eh?
Per partit, sí, sí.
Uh-huh. Però el que és personal, no? T'ho suposo també, no? Sí.
Però estaria bé que les persones que formen part de les llistes s'haguessin d'espavilar per donar-se a conèixer,
aquí
no?
Seria, dir, aquesta és la clau.
Per exemple,
clau,
si jo visc a un barri de Sant Cugat, dic, si portéssim al nivell municipal, Cugat, però... jo visc a tal barri i veig que hi ha allà regidors d'alguns partits que doncs, són d'allà i que tenen ganes de defensar el meu barri i mostren interès, doncs vaja, s'hauran d'espavilar, anar porta a porta, o fer actes, o donar-se a conèixer, o obrir un bloc i explicar l'activitat, vaja...
És el que,
transparència és el que aplicada al dia a dia, no? Amb, defensant els interessos del territori d'on són.
Hem dit moltes vegades sobre el sistema anglosaxó, no? Perquè jo tinc el meu diputat, el diputat que defensa els interessos d'allà on visió és aquest senyor, i el puc anar a veure i puc anar a explicar coses i demanar-li coses. Això amb una llista oberta és possible, amb una llista tancada entenc que molt menys, no? De fet, jo no tinc ni idea de quin és el meu diputat avui.
No, ni jo tampoc.
Tot i que el sistema anglès... També és veritat que quan llegeixes, intentes aprofundir una mica, també hi ha gent que el critica perquè diu que pot generar connivències en el territori. Perquè si hi ha una persona que és el representant de tal circumscripció i es compromet a defensar segons quins interessos a canvi que aquella associació defensi el seu paper, vull dir que tampoc hi ha un sistema perfecte on tot sigui
no,
pur.
No, però per això està el diputat aquest, per defensar els interessos del poble.
Sí, però si tu ets dels empresaris de la zona i arribem a un acord estrany i tu no defensaràs...
Ja,
no,
ja
empresaris o sindicals, ja sé que...
Hi ha acords que no són estranys.
Sí, no, no, però...
Si el tema és de corrupció, ja deixem-ho córrer. És igual, està demostrat que és igual que tinguis un representant o un d'allò... del teu barri o genèric, perquè has vist, el Bárcenas sí. No crec que representés a ningú, i etcètera.
No obstant, si és cada, el diputat de representació, diguem-ne, més territorial, s'ho ha de defensar pel seu compte, el risc de que els que tinguin més recursos per poder donar-se a conèixer i per poder tenir doncs, una influència en sectors determinats, no és igual entre tots els ciutadans. Té ciutadans que potser pot ser molt vàlid, però no tingui capacitat doncs, de mobilitzar una part de l'electorat perquè no té mitjans.
Que ho aconsegueixi, no?
Sí, bueno, els partits, això, són maquinàries col·lectives electorals que tenen recursos i tenen mitjans i tenen drets, d'alguna manera, adquirits per estar en debats i per estar... En canvi, doncs, un ciutadà simple que diu jo vull ser el representant d'aquest territori, la feinada serà seva, o en tot cas... tindrà unes desigualtats
comparativament. Tampoc és el mateix voler ser representant per la circumscripció de Barcelona o voler-ho ser per la de Sant Cugat o la de Riudellots.
No és el mateix anar a l'Ajuntament que anar al Parlament.
Els recursos que necessites per donar-te a conèixer en determinats llocs també són més menors i més assumibles.
Home, jo m'imagino que en un Ajuntament els recursos que necessiten no són excessius. A Sant Cugat, per exemple, a Barcelona ja és un altre tema, però aquí no crec que tingui una persona que vulgui si es pogués fer la llista oberta, que fos una que jo em pogués presentar per lliure i no tinc que estar ni el millor ni en cap partit, o sí, però tinc que defensar el meu, allò és més fàcil aquí a Sant Cugat.
Sí, però Jordi, tu necessitaries doncs de poder que el Pep Jiménez et crides doncs amb una tertúlia perquè et coneguessin, sí, pública.
Bueno, això passa igualment,
article,
passa igualment,
o una, o un retall o una publicitat als mitjans,
això, que això jo aconsegueixo una entrevista,
exacte, amb el Pep Jiménez.
I també el sistema anglès aquest de tenir un representant per territori també pot ser molt cruel, perquè el primer partit obté la representació, pots tenir un 30% dels vots, el partit A, però el segon pot tenir un 29% i el tercer un 28%, i una majoria de la població veu com no queda representada en aquell moment. Vull dir que també és una mica cruel el sistema aquest, no? Doncs jo guanyo per un vot i em quedo el representant, i això a Anglaterra passa, no? De veure però, que la pro... però, i després és desproporcionada la representació.
O Grècia també, no?
Ah, sí, però ja, donen 50.
No pateixis que el primer que dirà aquell candidat, que és candidat...
De tothom,
de
no?
Tothom. Sí, és el que diu tothom, és el candidat de tots i no només dels que l'han votat. I tot. No pateixis que ho dirà. Farà el que
això,
gana.
Això que expliques podria ser greu en territoris molt heterogenis, no? Molt dispars, si el territori més o menys és homogeni, que hi hagi aquestes proporcions que comentaves segons els territoris, tampoc hauria de ser necessàriament dolent.
Home, lo important seria, és a dir, el que es va fer el seu dia a Sant Cugat amb l'Emèric abans d'arribar a l'alcaldia, que ell era diputat. Llavors, què es va fer? Es va obrir una oficina on podies anar durant 2 o 3 hores a la setmana, podies consultar i parlar amb aquell diputat directament. És a dir, això, una oficina que pots parlar tu. Perquè la veritat de tot és que hi ha moltes injustícies que es fan a tot el país, i que si no surten els mitjans de comunicació no funcionen, i aquell pobre home no sap anar al defensor del síndic de Greuges, ni el defensor del poble, ni siquiera a lo millor sap anar a l'Ajuntament, i aquell diputat és exactament la tasca que ha de fer, i això... Pues, va estar quasi un any així, i la veritat és que l'home rebia moltes queixes i que se solventaven sent diputat. Vull dir, almenys només pel fet de ser diputat, pues, els rebien, i bueno, llavors deia, aquesta senyora té això. Jo recordo alguns casos que aquí no diré, però que sí que realment són injustícies, que es van fer i es van solventar gràcies a que ell es va moure per tots aquests llocs. O sigui, i és la feina que haurien de fer realment. Vull dir, jo no sé cap més oficina de cap diputat enlloc. Vull dir, no,
amb aquest, una miqueta la metodologia que el Jordi Pujol aplicava sense tenir oficina. És a dir, un home que es passava la vida viatjant pel territori.
Però sí.
En el que és la seva tasca política feia això. Amb altres coses no ho sé.
Però sí que és veritat és que la ciutadania se la crida a fer doncs l'elecció cada 4 anys i allí s'ha acabat. Fins i tot si canvia el mecanisme aquest de la llei electoral, doncs trobaríem una mica més de justícia doncs a l'hora del repartiment de vots i de representativitat. Però després passen 4 anys en què el contacte entre la ciutadania i l'elegit és pràcticament nul·la. Si aquí hi hagués, allò de dir, el representant del territori, inclús aportant l'administració els recursos necessaris per obrir aquest tipus d'oficina de contacte directe al llarg de tots els 4 anys, això sí que hi hauria doncs una dinamització, diguem-ne, de la participació democràtica, que és el que...
Sí, sí, i a més la gent està... sé que va vindre un i va dir que volia que els ferrocarrils es fossin pintats amb la bandera aquí, catalana i tal. Bueno, però aquestes coses es recollien i tal.
Copar l'esquena, no?
I tot arribarà el dia de demà, tot arribarà, i adéu, adéu. Però l'home inclús quedava content, no? Vull dir, després de la sortida allà, sabia quan entrava que no li dien que no, a qui li van dir, bueno, no ho sé, no, i això no ho puc plantejar perquè no hi crec jo.
Però és important que se li digui que no a la gent,
Exacte, molt
perquè
important.
Perquè a vegades molt, en consells de barri de Sant Cugat et trobaves en què qualsevol demanda que fan els veïns es diu que sí. I...
No, això és un error.
La febo. I no tot és possible, no?
No, jo, amb els 4 anys que vaig estar a l'Ajuntament, crec que em vaig inflar a dir que no i vaig ser el més prestigiat de tots. Vull dir, ho dic,
almenys ets clar, no?
Vull dir perquè tothom al principi es rebotava molt, però, cony, aquest nano és...
No enganya. Collonut,
perquè va dir que no i ha sigut que no. I em deia, pues, que sí, és que sí. I així ha sigut. I ha dit, pagaré el dia 23 i el dia 23 pagaves. I ho deia, no, és que no et podré pagar. Ah, cony, hòstia, quina puta...
Sí, jo crec que al final l'important de veritat no és fer tot el que et demanen, sinó que hi hagi unes regles del joc que siguin molt clares i respectin. I moltes vegades el que passa és que la gent no coneix les regles del joc, perquè tampoc té cap obligació de conèixer-les totes. I el sol fet de que algú li digui, mira, això que planteges està molt bé, però no es pot fer, doncs ja els hi despeja absolutament el seu dubte i els posa en una situació de confort. De dir, plantejava una cosa, ostres, que no és possible. M'han escoltat, m'han entès, m'han explicat, estic content.
Això que expliqueu de dir, si no, el Toni Ramon, que és regidor, que participa a les tertúlies, explica que moltes vegades quan es reunia amb veïns o amb gent que tenia ganes de fer-li arribar peticions, ell sempre anava a les reunions amb un tècnic al cantó de l'Ajuntament per saber si allò que se li estava demanant
era viable
tècnicament, no? Perquè moltes vegades el polític pot tenir molt bona intenció i potser dius sí amb tota la bona fe, però clar, has de tenir un tècnic al cantó que et digui, escolta...
Tu has de saber, com a polític, les teves limitacions.
Ben assessorat, exacte.
Llavors, home, què feia jo? Doncs venia un senyor i deia, bueno, aquesta plusvala no em correspon, no sé què, no sé quan, estupendo. No li deia que sí, que l'anul·laríem, perquè jo soc de Convergència i els socialistes no els hi vaig poder pagar, per això tinc pendent... Bueno, aquestes coses que diu la gent, que s'inventa la gent, vull dir, d'igual. I clar, dius, quan arribes allà, doncs jo no és que li diguis ni si, no? Li deia, doncs mira, això
ho veurem, ho
consultarem. Però tinc un tècnic aquí que és meravellosa, que era la Sílvia, doncs escolta, li dono amb ella i ella s'ho mira, em diu sí, no, em diu no, doncs escolta, truco i mira, no, i ja està. Jo els he tocat molts a les 10. Altres coses que feia també des del punt de vista ciutadà és que quan, com que jo vaig impulsar molt la morositat i les subhastes, doncs abans d'anar a una subhasta que era un veí de Sant Cugat, doncs trucava amb aquell senyor i li deia, mira, escolta'm, volen posar a subhasta aquesta casa, i amb això no m'hi malinterpreti ningú, que li estava fent un favor, però jo crec que hauries de pagar-ho i si t'estalviaries un problema, si t'és igual, doncs seguim endavant, no sé, però abans de posar-la, potser que vinguis i paguis, no? I la major cas, menys un àrab, crec que el resto tots van vindre a pagar i solventar el problema abans d'anar a que realment era la subhasta. D'acord que era una altra època i una altra situació, però vull dir-te que aquests detallets és el que crec que ha de fer un polític, no ha de fer grans coses, ha de fer coses senzilletes, que afectin el poble en si.
Mm-hmm. Algun comentari més? El titular del jutjat d'instrucció número 32 de Barcelona, que investiga la fortuna oculta de l'expresident Jordi Pujol, ha citat a declarar el 26 de març com a imputat el seu primogènit, Jordi Pujol Ferrusola. Segons han explicat fonts judicials, la imputació de Jordi Pujol Ferrusola l'havia demanat, recordem, l'acusació popular exercida per manos límpies després que el seu pare va reconèixer davant de la jutja que el seu primogènit també va administrar la fortuna oculta a l'estranger. En la interlocutòria, la magistrada també ha demanat a l'Agència Tributària un informe que confirmi si la regularització que Marta Ferrusola i els seus fills, Pere, Marta i Mireia Pujol, van fer l'estiu passat dels fons que tenien en comptes andorrans es van efectuar correctament. És la notícia que obre avui als diaris. No sé si volen fer alguna valoració. De fet, el fet que l'hagin imputat tampoc és cap novetat, no?
No, crec que està
bé. De fet, la defensa ha dit que ja hi comptava, pel que he llegit aquest matí.
Evident, vull dir, si tots el van assenyalar a ell, que administrava els fondos...
Està preparat, aquesta.
Clar, i tant, i el mateix...
Està induït, quasi.
No, sí, a més la nòvia és la que deia que portava els calés cap allà, i les bosses, i el no sé què, vull dir, ostres, si aquest no l'imputes, ja no sé qui imputaran, vull dir.
I és que avui en dia, i tornem a un debat recurrent, però avui en dia convertim en notícia,
sí,
i en notícia de portada...
Sí, és la portada de molts diaris avui, potser per interès, també per desprestigiar, però vaja...
No, suposo que és que va per aquí, perquè que l'imputin, òbviament, era normal, i que es demani si s'ha fet la regularització correctament, també em sobta que es demani ara i que ningú hagi revisat totes les regularitzacions que s'han fet de forma sistemàtica, no? I per tant, doncs, doblement absurda aquesta part de la notícia, no? Però bueno, escolta'm, pues que li putin, li preguntin i ja dirà.
Sí, ja dirà alguna cosa. Segur que tenen estudiat el que han de dir i tal. No els diuen la improvisació.
Josep Maria, tu com ho veus?
No, és el mateix. Penso que aquí l'interrogant que hi ha és quina disponibilitat tenen les autoritats andorranes per facilitar tota la informació que reclami no? Un cop imputat i s'ha de veure doncs, aquests diners d'Andorra que van passar d'una mans a l'altra, legat o no legat, herència o no herència, però que se'n va fer càrrec l'hereu Jordi Pujol Ferrusola, doncs, i que les té, sembla, doncs, amb tres o quatre comptes corrents andorrans, doncs sí, hi ha implicat una presumpta d'asfalt fiscal o irregularitat fiscal, que llavors això permeti o permeti a les autoritats andorranes de facilitar les dades que els demana el jutge. Jo penso que això encara està...
Sí, bueno, depèn molt de l'acusació que es faci, és a dir, si és per delicte fiscal, no. Perquè són calés, tal, això en Andorra no voldrà saber anar res, exacte. Perquè té totes les comptes allà, i si és per altres delictes que siguin realment delictes, com el tema blanqueo, jo dic que no, aquí s'està fent molta propaganda de blanqueo, però Andorra tampoc ho entendran, perquè fer el cap blanqueo en el fons és el mateix que el delicte fiscal, no? Vull dir, parlant de blanqueo, quan és drogues, prostitució, tot aquesta cosa, bueno, aquí hem de buscar que ell hagi tingut ingressos indeguts. Exacte. Per donar obres i de casta, que no arribin a aquest delicte en si, i prova, bueno, llarguíssim, que tot mira el bitllet, que l'hem vist que ara, sí. Encara estem amb diligències, sí. Prèvies, eh? Sí.
Que vols dir que està investigant o està treballant-hi algú? Bueno, amb el tema
en teoria està investigant aquell home, en fi, no sé, ja crec que és el tercer jutge que ha passat per allà. Sí. O cinc, sabia de tres primers, però ara ja cinc, com es deia, que li toqui la patata, doncs mira que és fàcil, per això, perquè, escolta, tu arribes allà, veus tot aquell berenjenal, l'únic que ha de fer és tancar la carpeta i dir, bueno, ja està feta la investigació, i tirar per arriba i el judici, però clar...
Tot sembla que són per recursos, no?, que es fan.
Sí, es van presentant i en escolta, he vist això, he vist allò, i això no està bé, i ala, vull dir, anar tirant mires, sí, anem passant dies. Bueno, de fet, el Núñez, no sé, va ser 14 o 20 i pico d'anys, fins que no va anar a presó, o sigui que
20
no...
i llarg, sí.
Clar, és a dir, doncs imagina't, bueno, jo ja no viuré el del Millet, ni el del Pujol, ni cap d'aquests.
Fins i tot el Millet, em sembla que ja no el viurà.
Sí, el Millet ja segur que no.
El pas que va...
Una cosa, avui hi ha un article a La Vanguardia de l'Enric Juliana que es diu L'enlairament de Ciutadans, diu: amb forts suports mediàtics el partit d'Albert Rivera comença a posar nerviós el PP, que reacciona amb la vella tàctica de pretendre desqualificar-lo de català. Explica l'Enric Juliana que aquesta setmana Albert Rivera ha presentat el seu programa econòmic a Madrid amb llargues cues per assistir a aquest acte, i diu una cosa que he subratllat. El CIS diu que el partit taronja, en referència a Ciutadans, encara és petit, però alguns dels principals fabricants d'opinió del país estan interessats en el fet que mengi espinacs i que creixi ràpid. I explica, doncs, el seu increment a poc en les enquestes. No sé quina opinió els mereix aquest desembarcament de Ciutadans a Madrid i el fet que vagi guanyant pes en les enquestes de cara a les eleccions generals que hi haurà, suposem, a finals d'any o principis del següent.
Home, penso que està bastant clar. Aquí, fins ara, el PP només tenia com a rival el PSOE. En aquests moments, doncs, ha dit alerta, alerta, surt per una banda Podemos, que l'espanta, i l'altra alternativa, que semblava que estava menys prefabricada perquè puguin ser uns aliats potencials, que era UPyD, resulta que això, doncs, no acaba d'arrelar. I a partir d'aquí, doncs, aposten ara, doncs, els ciutadans no hi comptaven, però ara veuen, doncs, que agafa força i diuen, ep, aquest ja no és un simple novato que entra en la contesa electoral, sinó que pot ser un contrincant a tema. Llavors, jo penso que, i ho diu, em sembla, l'article d'en Juliana, el fet de que han canviat l'estratègia de els Ciudadanos per part del PP, han donat consignes perquè no es digui Ciudadanos, sinó que es digui Ciutadans i es digui el partit català Ciutadans que desembarca a tot el territori espanyol. I resulta això, no?, que l'etiqueta catalana és un desprestigi per l'electorat, entre cometes, espanyol, i això aprofita el PP per marcar molt, molt clarament i desqualificar, d'alguna manera, l'avenç que està fent Ciutadanos.
D'això que explica és una frase que destaca l'Enric Juliana. Ciutadans és un partit català del qual es desconeix el seu projecte, ha dit Maria Dolores de Cospedal, secretari general del PP.
Però no ha dit Ciutadanos, ha dit Ciutadans.
Sí, 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 Ciutadans. I explica això que deies, no? Doncs que es fa servir la paraula Ciutadans. I diu, el partit anticatalanista més dinàmic, combatut com a català quan intenta projectar-se en la política espanyola, que té el seu
I a més pel seu cantó,
de paradoxa.
Ja deixa de dir-se Ciutadans i es diu Ciudadanos i canvia la seva web i a la seva web no hi ha ni una sola paraula en català.
Tot i que diuen que la recuperaran a l'abril, la versió catalana.
Bueno, dir, després de
Sant Jordi, potser, sí, no sé. Bueno,
devia ser molt complicat mantenir el català en aquests moments.
Nosaltres vam combatre, dic nosaltres, quan jo estava a Ciutadans pel Canvi, perquè nosaltres posàvem Ciutadans, mm-hmm. i aquesta era una... I ells, de Ciudadanos, nosaltres sí que els hi dèiem Ciudadanos sempre, per distingir entre doncs, la irrupció que va fer en aquell moment doncs, el partit del Rivera, i nosaltres, i ells van insistir que no, ells podien utilitzar els dos noms, Ciudadanos i Ciutadans.
No, però veus com queda clar que el tema català desprestigi allà a etapa que no ens aprecien ni ens estira, el qual nosaltres no ens queda més camí, cap més camí que la independència, només per l'odi que ens tenen a nosaltres. Això és un tema claríssim, o sigui, fins a tu, que arriben a dir, si li diem en català ja no ens votarà ningú, o sigui, que no ens apreix, on no ens volen, no ens hem de quedar.
Sí, és un factor negatiu, l'han admès clarament com un factor negatiu, i això jo crec que caldria explotar-ho, no? Escolta'm, si el fet de ser català quan corres per Espanya és un factor negatiu i resta, doncs per nosaltres suma, no?
Ara, jo més enllà d'aquest fenomen, doncs, de... aquesta referència catalana o no catalana, doncs la marca o l'etiqueta, no es pot negar que les enquestes i la prospecció que hi ha, Ciutadans és un partit que es presenta com un partit, diguem-ne, no tan radicalitzat o tan anarco que indefinit com pot ser Podemos, i en canvi vol ser una alternativa al bipartidisme de PP i del PSOE. I, per tant, en un electorat que diu aquest sistema no pot continuar, que doncs l'hem de trencar, hem de fer això, és normal i entenc lògica, entenc que hi hagi un referent, diu, home, aquests potser són gent més o menys assenyada, vull dir que el Rivera no és un noi tampoc que no tingui capacitat no. política i que no vengui bé el seu producte, més enllà del que fa referència al tema lingüístic a nivell català i tal, però que és un programa obert de centre, jo diria d'un centre tirant cap a l'esquerra, liberal, etc, però que té coherència, i el Garicano, que ha agafat com a assessor d'economia, sembla que és una autoritat.
Sí, no, és un bon catedràtic. No, ha agafat gent bona perquè no podia menys, vull dir, a mi em sembla bé. Jo crec que al final tots els partits o els governs han d'agafar candidats que realment sàpiguen dels temes en si, no? Si no, mira Grècia.
Candidats o assessors.
O assessors, sí. No, el cas de Grècia és un exemple clar d'agafar un individu que pinta impresentable, però que pot ser una bona, beníssima persona, però que en sap molt. I, clar, Grècia és un tema ja solventat. Jo ho vaig dir l'altre dia, que ja estava super solventat, que tot és teatre i anem seguint el teatre. No sé quan durarà aquest teatre.
No, fins però... divendres, no?
Sí. Bueno, ja l'ha demanat.
És el primer round.
Sí, hi ha més teatre encara.
I les reunions han durat molt poc, eh? Vull dir que bueno, sembla que s'hagin enfadat.
Queda molt bé, home. Més que l'home sense corbata es tanca la porta i se'n va...
No, i a més que Europa té un problema gravíssim.
Gravíssim.
Clar, el problema no sé si és Grècia
perquè només. Està obligat a acceptar, però si accepta, té un perill altíssim
que vinguin de fer-te altres,
avalanxa,
no?
Clar, que vingui tothom a picar a la porta a demanar la seva part.
És el problema,
no? Perquè, bueno, fa molta gràcia veure la cara desencaixada del Luis de Guindos quan parla d'aquest tema, perquè ja li han dit...
El següent som nosaltres.
Ja li han dit, els teus 23.000 milions no els cobraràs. Perquè Grècia anem a acceptar-ho. I per tant té un problema molt, molt gran que se li suma a molts d'altres problemes. No? Mm-hmm. Jo volia, de dos mesos, tornant al tema Ciutadans, no? O Ciudadanos. Suposo que ara l'Albert Rivera es dirà Alberto Rivera, per ser una miqueta coherent amb la línia idiomàtica. Alberto Rivera, que no em cau particularment bé, però penso que és un tio competent i que fa bé la seva feina, jo crec que és bo que creixi, que el seu partit creixi, crec que li va molt bé a l'ecosistema polític d'aquest país, sobretot per apaivagar extremismes d'un cantó i d'altre. Tot i que, i he de coincidir amb la Mare Dolors de Cospedal, en que jo tampoc sé quines són les seves propostes, suposo que no hi ha alguna. Tampoc em preocupa massa, perquè no guanyaran, no tindran responsabilitat de
però
gestió.
Però poden desempatar.
De
poder... mm-hmm.
Sí, però això ho faran respecte, ja ho sabem, respecte d'altres interessos, no? Interessos més particulars i menys públics. No? però en qualsevol cas introduiran debat, i el debat sempre, sempre suma, no? Per tant, penso que està bé que creixi. Del tema Podemos, jo crec que afortunadament cada cop hi ha més gent que se'n dona compte de que aquests nanos no diuen res, o el que diuen ho van variant segons el mitjà, el moment, el dia o l'hora, i per tant es comença a desinflar una miqueta un suflé que jo espero que es desinfli molt de cara a les properes eleccions.
Jo encara em resisteixo a la desqualificació de Podemos.
No el desqualifico, no el desqualifico. Simplement no el qualifico.
No, mira que crec que opten per no parlar gaire ara, perquè cada vegada que obres la boca és exactament menys vots. Està claríssim.
Ja ho veurem.
No, només poden ser gent rebotada, però la gent, al final, quan va a posar la papeleta, té una certa por a certes coses. Llavors, doncs aquí baixarà moltíssim.
Jo voldria recordar que aquesta taula va haver unes quantes setmanes que insistia molt en la paraula revolta. I quan hi ha algú que es presenta, doncs, amb la bandera de la revolta seriosa, vull dir, davant d'un sistema, doncs, molt hipotecat per un bipartidisme històric, sembla com si tinguem por d'aquesta revolta.
No,
jo dic que la gent...
És una revolta, això.
No, és una revolta xavista.
Clar,
jo crec que és un tipus de revolta que no és la que, exactament, no és la que necessitem.
No, doncs continuem igual.
No. Fem d'altres revoltes. Potser el problema és aquest, Potser el problema és que falten revoltes que siguin complementàries a aquesta. De veritat, aquesta és fluixeta. Fluixeta tant pels líders, com pel missatge, com per l'estratègia. És una estratègia absolutament populista.
Ciutadans seria més assenyada.
Sí. Almenys al front hi ha gent més preparada.
És menys revolta.
Clar, anava a dir, és un canvi de sistema.
No, una cosa la Ciutadans... revolta i l'altra la revolució. Anem a definir conceptes. La revolta és canviar i l'altra no fer el país comunista. És a dir, ara resulta que en Podemos ens farem de l'eje Xina... Ah, que no, financiació en tindrem, això sí.
Sí.
Això sí.
Ja és el primer que va fer Grècia, també reunir-se amb els xinesos.
Això ja ho va fer bé,
en aquest país...
Aquí va tindre una gràcia molt important, va contactar amb Estats Units i també li va dir que sí.
En aquest país, hi ha una realitat que tendim a oblidar, i és que la gent té coses. Com que la gent ve de l'entorn rural i s'ha anat concentrant en l'entorn més metropolità al llarg dels anys, tothom té una segona o una tercera residència.
Home, tothom.
Jo no,
La casa del pueblo, tu, la casa del pueblo, la que vaig heretar dels meus avis, dels meus pares, dels meus tiets. O sigui, tothom té una casa del pueblo, que serà, diguem, que potser costa 3 pessetes, però molta gent té una casa del pueblo. I arriba un moment, és lo de la moto, no? Esto pa pueblo, i la moto... No, la moto no, que la moto és mia, no? Quan la gent comenci a entendre el nivell de barbaritat d'algunes de les propostes que fa Podemos, se'n donarà compte que amb ells, per molt indignats que estiguin, també els afecta. I diran, no, que la casa del pueblo és mia.
Però el 25% de persones que estan a l'atur, tu creus que els hi fa por, de veritat, el programa de Podemos o el del Partit Popular i el PSOE, que és la política econòmica general que ha portat, entre altres coses, altres factors externs?
Jo crec que aquest s'ha de fer pànic qualsevol de les dues.
Exacte. Qualsevol de les dues, però bàsicament definint l'atur a l'atur real.
Sí, però vaja.
Una altra part d'atur que tampoc...
Qui diu l'atur diu dificultats per arribar a final de mes, l'increment de les factures de l'aigua, del gas i de l'electricitat.
Està amagat, les desigualtats que encara creixen, i això...
I tant que creixen, cada dia més.
Hi ha un extrem que és el del PP, que els ha de fer pànic perquè no els importen per res. Es veu clar, no es fa res per ajudar aquesta situació. I l'extrem de Podemos els ha de fer pànic perquè el que proposen és... pura i clarament impossible, i per tant també irrealitzable, i és generar il·lusió.
Fem desqualificacions tampoc sense saber massa, no sé si els programes tampoc els han explicitat excessivament, però doncs...
Dinero para todos, jo crec que no n'hi ha.
Tampoc ho han dit.
Home, el programa econòmic els hi fa el Vicenç Navarro, no?
Vicenç Navarro no és un home ni assenyat, ni marxista, ni d'això.
No, però tampoc ha estat publicat encara.
Sí, però vull dir que fem desqualificacions o... també d'una manera grosso modo.
Pues que no diguin res, o que ho diguin tot, que no diguin res.
De moment fan la denúncia del sistema actual, i amb això... doncs hi podem estar en un percentatge molt alt d'acord. L'alternativa d'això, doncs, és més complicada, però doncs ja vindrà, com els altres.
Sí, però un partit que no diu ens concentrarem exclusivament en trobar feina per a tothom, que i el no que diu això, és dius? Li donarem diners a tothom. No, si hi ha d'entrada, rasca. Dius, no, escolti'm, que aquest no és el camí. Li agafaré, faré de Robin Hood, no? Augmentaré moltíssim els impostos de la gent que té ingressos per donar-li diners a la gent que no té ingressos. No, aquest no és el camí. El camí és crear un sistema que sigui favorable a la creació de feina i de treball i de riquesa, i la gent podrà treballar, es podrà guanyar la vida i estar millor.
No fa aquesta anàlisi, Joan, no fa aquesta anàlisi de dir aquí farem els quartos i els donarem als altres. No és això, és repensarem el sistema econòmic.
Però el Vicenç ha estat treballant en principi sobre el tema, no ha publicat res encara.
Però vull dir que no podem
desplicar abans de... L'hem contratat perquè l'hem fet una factura important i l'home, com a professional, dius, bueno, m'han encarregat fer un programa econòmic d'aquesta gent, entre altres coses perquè deu sintonitzar, no me'l contractaran a mi, precisament. I, bueno, ho està fent en aquests moments, però bueno, tampoc s'ha definit res, però suposo que la primera còpia, quan l'havia, a l'Iglesias l'havia llegit, havia quedat escandalitzat. Esto es peor que
altre,
Fraga.
No? Economista, que no me'n recordo. Sí, altre, era una parella,
com han fitxat el personatge que va difondre les dades de la gent que tenia compte?
Això serà ridícul, veus? Això serà molt fora de lloc. Això és... Fora de lloc, això. Vull dir, a mi, no, un lladre no...
Això és
no...
manipulació.
Exacte,
pura
i demagògia de total i absoluta, perquè no té cap sentit.
Però sense ell no haguéssim conegut tots aquests personatges
que
amagaven els diners.
Estic d'acord, home, però no. Li fem un... No, sé.
No, ho dic, perquè si no estarien...
Se sabien,
sí, però...
S'han fet públics.
Fomentem però... el robatori
no,
de dades,
no?
No,
jo dic que sense la seva acció...
No ho sabríem, és evident que no ho sabríem sense altres accions tampoc,
però... No ho sabríem els ciutadans de...
Sí,
els altres ho saben tot.
La veritat és que un cop,
paguem impostos,
un cop ho van aquí. Saber, un cop ho van saber el Ministeri d'Hisenda, el que
va
van fer
públic.
No, un cop es va saber, un cop ho van saber ells, el que van fer és enviar-li una carta al senyor Botín i dir, escolta'm, ei, que ha sortit
compte,
això, arregla-ho, sí. Arregla-ho, que si no, a lo millor algú té la tentació de... Per tant, saber-ho o no saber-ho, tampoc ha influït de molt més que que alguns mitjans avui tinguin tirades més grans o més lectors, perquè n'han fet absolutament un ridícul de tot
plegat. Això és com voler negar realitats. És a dir, no sabíem que a l'època anterior per fer obres es donava una comissió? Això va sortir al Parlament.
Home, va dir el president Maragall.
Era un fet notori, públic i real. És a dir, que tothom va mirar per l'altre costat. Estupendo. Tens? Això és que és continu, vull dir, no...
I el senyor Falciani, jo crec que és un senyor que és un delinqüent.
Això
potser s'ha fet delinqüent per robar unes dades que a nivell general es considera que fins i tot pot ser bo que hagin estat conegudes. Jo crec que no ho és, perquè se n'està fent un ús absolutament trivialitzat i que no té cap sentit. Però no deixa de ser un delinqüent, un senyor que ha aprofitat el sou que li pagaven al banc on treballava i la capacitat que tenia d'accedir a uns béns del banc i els ha robat. Per tant,
el fet de saber-se obligues, d'alguna manera, a fer-se públic, obligues a intervenir, a prendre decisions equivocades o bones o no, a l'administració, als polítics, a definir-se i tal. Si el senyor Jordi Pujol no hagués fet la declaració, que ara ens en deu penedir, allò ja estava enterrat i allò feia anys i panys.
Però va fer-ho ell.
Ja, però el fet de saber-se és el que ha desencadenat tot. Si no se sap, doncs no
es desencadena res. Aleshores val tot. Aleshores val tot.
No dic això.
Aleshores anem a robar totes les dades d'allà on puguem i fem les públiques d'una forma absolutament generalitzada i sense cap tipus de criteri, que és el que està passant ara. Ara són tots delinqüents. Tot el que tenia un compte a l'HSBC era un delinqüent.
Per Hisenda hauria de ser tot realment conegut. No hi hauria d'haver res tapat.
Però això estan les lleis. Hi ha unes lleis
de
secret bancari...
Resulta que Hisenda ho sabia, això, i es diu que fa 5 anys que el govern ho sabia, que hi havia tot això, i tu has explicat... I fins que no s'ha fet públic, no comença a intervenir i no comença a haver un debat públic. Això és bo, en democràcia.
El que no sé si és tan bo és que tu manipulis el tema del Monedero, per exemple, que és un criteri,
Personal.
Personal, clar, i l'obliguis a pagar quan realment el millor...
Podria ser que li retornessin els diners després, ja, evident, no?
Sí, pot ser que
li retornessin. Té números, no? Perquè
té,
passi
números,
això.
Té números que depèn de la defensa, però sí, té números, sí. O sigui, té bastants números que pot ser que li retornin. El que passa que em sembla a mi mal dirigit tot, perquè és, el tot val és desprestigiar aquell, a la vegada després el truco perquè diguis fes la complementària, no entens? Ostres, vull dir, això tot és una pallassada, tot això.
I en paral·lel llenço un missatge general que compte que qualsevol que tingui una societat unipersonal serà perseguit per totes les forces de... Escolta'm. Ja n'hi ha prou, tu, aneu por ahí. Les bestioletes del tipus de l'Smígol, jo crec que les haurien de començar a eliminar de l'entorn.
Per cert, una notícia que no és broma, i ahir quan la vaig veure a Twitter jo em pensava que era conya, L'Audiència Provincial de Madrid ha iniciat aquest dimecres una investigació per averiguar els motius pels quals ha desaparegut el sumari de la causa sobre els borrats per part del PP dels ordinadors del seu extresorer Lluís Bárcenas, l'arxiu del qual va ser recorregut per les acusacions. Jo pensava, ahir, de veritat, quan vaig llegir el titular i vaig veure... Home, dic, estan traient diaris de veritat, No era aquests perfils que corren per Twitter de conya. I m'ho vaig llegir i dic, doncs mira...
Mira, si anessis pels jutjats...
Ha desaparegut.
Te'n donaries compte que és facilíssim. És a dir, que no...
Però en ple segle XXI, que s'hauria de tenir tot informatitzat...
En teoria està informatitzat, però tot
allà... Es pot recuperar,
diuen. Es pot recuperar?
Perquè està... No, saps per què es pot recuperar? Recuperar, perquè de tot el procediment a les partes se'ls dona còpia, perquè es defensin i gràcies a que els advocats de les partes ho aportaran, ja. O si no ja no ho recuperes. Sí. Però bueno, bé, això és bo, això jo ho dic cada vegada que vaig als jutjats, i escolta'm, aquí qualsevol, sobretot si és procurador, per exemple, perquè hi va molt més i hi ha més amistat, a mi, per exemple, em coneixen molt poc, i llavors, bueno, si dono un paper, pues, o tot una causa, que solen ser moltes planes, pues ja no tenen taula on donar-me, m'envien el raconet, que és el normal, i en aquest raconet, pues, ho mires, no? Si som procurador, ja hi ha més confiança. Vaig a esmorzar, tu ho poses dintre la cartera, i aquí al sortir ningú et diu res, no l'ha entrat, tothom et mira. Escolta, allà si portes pistola, però al sortir res.
Jo a una altra escala, perquè, òbviament, estic a un altre nivell que tu.
No, home, no, només és...
En una època de la meva vida havia fet peritatges a temes de danys amb l'entorn de l'escola de comunicació.
Ja hauràs vist tu el
tema. I a mi, sense conèixer absolutament de res, quan anava, i deia, escolta, he d'acceptar el càrrec, o m'agradaria veure l'expedient, el que feien era, agafa'l, a la tercera planta hi ha una fotocopiadora, fotocopia el que vulguis i després m'ho tornes. I a mi ningú mai em va fer signar un rebut de que m'emportava allò. O sigui que podia haver-ho agafat, posar-m'ho sota el braç, sortir d'allà i no tornar mai més.
Però i els administratius és pitjor, perquè te'l donen i et donen una sala tancada, entens? Que està davant de l'ascensor. És a dir, que jo agafo, marxo, i a mi m'ho ha preguntat ningú.
I o diu, quedem tu i jo,
Sí, exacte. No,
jo pujo per l'ascensor.
Exacte, i quan diuen, no, un tal Piera, ja,
No, aquí catalanes no.
No, si jo estava en el despatx tranquil·lo i tinc 10 persones que ho miren. Això dels és un tema que jo sempre el comento i som molt maniàtic amb el tema aquest. És a dir, i quan els amistadors concursals vam fer les reunions, vam proposar un sistema informatitzat que controlés, tal, no ha tirat endavant aquest sistema. Això que el pagàvem els amistadors a través del Col·legi d'Economistes, però el pagàvem nosaltres. La Generalitat va dir que no tenia calés.
Aquesta sospita d'una funcionària concreta, d'aquesta desaparició.
Sí, saps què és? La pobra noia que ho portava, la que té la secció I. No? I aquella secció I és aquella funcionària.
Que va prendre la iniciativa ella.
Sí, pues el dia que estava malalta, amb febre, pues hi va haver una altra que va agafar allò i què? Sí, precisament la que el portava és la que... Bueno,
home, en el seu moment, quan van aparèixer aquests discos esborrats dels ordinadors, amb no sé quants mesos que s'havia d'assolir... Vaja. Semblava una pel·lícula...
Però no s'ha demanat responsabilitats a ningú, ni a
res, aquí passem de tot. Anem seguint, i està, paper.
I no passa res.
No passa res.
Escolti, ho hem de deixar aquí perquè gairebé són les 10 del matí. Josep Maria Balcells, Joan Alzina i Jordi Piella, moltíssimes gràcies per haver vingut i ens veiem la setmana que ve.
I recordar que el Barça ens ha demanat 15 dies per anar a esquiar
a Baqueira.
I els hi han concedit, no?
No ho sé. Va demanar 15 dies per anar als Pirineus, això que té tot embargat i no té un duro, però bueno...
No es queixava
15 dies i algun dinerillo?
15 dies,
veurem, que li vagi bé, que desconnecti. Moltes gràcies als tres i molt bon dia. Que vagi bé.
Bon dia. I love